Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el mató tradicional no porta quall animal? S'elabora amb àcids naturals, fets que li dona una textura suau i un gust fresc, perfecte per menjar amb mel, amb fruits secs, amb xarop o amb sucre.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda amb històries que passen entre fogons i que val la pena escoltar. No us ho perdeu. Comencem!
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el carnisser Jordi Valls. Jordi, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què t'agrada veure?
Una coca de pa amb una botifarra seca i la botellola del vi, si pot ser de la Sant Miquel de les Formigues, millor que millor.
Uf, que bo. Del mar?
Del mar, les gambes del meu amic Toni de Palamós.
De la terra?
De la terra m'encanta el xai amb xamfaina.
Oh, que bo. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, doncs una crema de verdures o un caldo de l'àvia.
A la crema de verdures amb llardons a la mocada?
Bueno, els llardons no és les coses que m'apassionin. Si és fuet i llangonissa, millor que millor.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
El formatge i embotit de casa.
Un producte sobrevalorat?
Sobrevalorat, mira, com deia en David, poder la tòfona... Tampoc és que m'encanti.
Què et menges d'amagat?
D'amagat, doncs pues, poques coses. A vegades algun tall de xocolata o d'amagat una Coca-Cola.
Un sabor o aroma de la teva infància?
La torrada a la vora del foc.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Un dels que m'agrada, el Vora Mar a Llançà.
Que bo. Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Com he dit abans, la xamfaina és els meus plats preferits.
Un producte que no suportis?
Que no suporti, doncs n'hi ha pocs perquè tots m'agraden bastant, però que no m'agrada gaire és el plàtan madur, sobretot madur.
Per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Molt fàcil, embotits d'aquests processats del supermercat.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui al plat fort de la Fonda obrim la porta a una cuina amb arrels fondes i mirada contemporània. Parlem amb en Marc Cuenca, cuiner i ànima de dues cases que respiren autenticitat. Per una banda, els Tres Porquets i per l'altra, a Can Pineda. Dues maneres d'entendre la cuina catalana, una més fresca, més urbana, l'altra més patrimonial, més essencial, però amb un mateix fil conductor. Respecte pel producte, per l'ofici i per la memòria. Avui volem entendre com es gestiona aquest equilibri entre tradició i evolució, entre herència i futur. Marc Cuenca, molt bon dia.
Bon dia, Pep. Un plaer.
Escolta, gràcies per venir avui. Mira, volíem venir, però al final has vingut tu aquí al nostre Fonda,
no? Ja està bé, també, no? Que sorti jo una mica d'allà, no?, i canviar d'aires.
Exacte. Escolta, tu ets molt jove, però portes molts anys ja a la cuina,
A la cuina com a tal, no. A la restauració, la veritat és que... A veure, no et podria dir un origen, perquè és que, clar, ja amb mon pare recordo amb 10 anyets estar per allà, clar, fent coses. Exactament, estava allà els dissabtes, per exemple, jo recordo tots els dissabtes de la meva vida, estar allà ajudant el pare, el tiet, a la família. Com a tal, restaurador propi com a tal, vaig començar el 2009 amb els Porquets, però això ja ve de Casta de Vinal Galgó.
Això ve amb l'ADN, no?
Sí, això ja ve de lluny.
Escolta, què et van dir a casa quan vas dir, saps què, jo em vull obrir un altre, saps?
Això va començar com un... Volíem fer una bodega amb el meu cosí, que també estava a Can Pineda, no? Al final érem la segona generació del Pineda, que ens volíem desvincular una mica, i junt també amb Joan Cubé, no sé si recordes, de Cubé, doncs els tres vam muntar els tres porquets, que primer la idea va ser algo molt més senzill, muntar una vermuteria i fer-ho així més canalla i tal. Però coses de la vida que passen, et vas liant poc a poc i acabes on ets.
Jo, a mi quan a vegades em pregunten, no, allò de, mira, vaig a Barcelona, on aniré a dinar, o on puc anar, o així, o a vegades et pregunten precisament per un restaurant, no? Jo sempre dic del Tres Porquets que és aquell lloc on molts dies t'hi trobes cuiners d'altres restaurants que fan festa menjant, no? Correcte. I això no ho poden dir tots els restaurants.
No, gràcies a Déu, hòstia, li hem de donar una gratitud als nostres clients, ja siguin restauradors o no, però és veritat que molts restauradors, els dilluns, per exemple, que és el dia per antonomàcia que l'hostaleria tanca, nosaltres estem oberts i ens venen a veure, i la veritat és que, hòstia, fa un orgull, dona un orgull molt gran, molt gran.
Escolta, tu si haguessis de definir el Tres Porquets, què diries que és?
Aquesta és la pregunta del milió, perquè porto 17 anys, farem ara, 17 anys definint-lo, i la veritat que em sembla que mai dic el mateix. És una casa de menjars, diguem-ho així. ¿Vale? Jo, el que ens agrada que la gent vingui, evidentment, a menjar bé, però s'estigui còmode i se senti com a casa. Això és el que ens agrada. Llavors, és una cuina, diguéssim, de producte, de proximitat, de mercat, però amb el toc canalla que jo i els companys li donem. Al final, jo sóc així, sóc molt obert, sóc molt tal, i és el que transmet a la gent, no? I és el que ens agrada, ve la gent allà i a vegades, mira, un exemple clar, perquè veieu el que van a Can Pineda, no? el mateix grup de persones, eh? I allà mengen pim-pam i marxen i tal, i venen un altre dia els porquets, i hòstia, les 5, les 6, tal, i dius... No, és que estem còmodes aquí, estem a gust, estem com a casa. L'ambient, és l'ambient. Al final és un conjunt de tot.
Això que no és ni un restaurant gran, ni és un restaurant, diguem-ne, allò que tinguis unes vistes espectaculars.
No. I per més Henry, és que no és ni còmode, ¿vale? Perquè tinc les meves tauletes altes, els meus barrilets, les baixetes, tal. Però és, no sé, és una taverna. Una taverna, al final, és on l'humà i l'ésser humà ha fet vida tota la vida, tot el temps, al llarg del temps, on ens reunim per xerrar, per parlar, per... Bueno, som de bars, no? Som de restaurants, al final no podem...
De fet, tu vas ser els primers, una miqueta, a muntar un restaurant d'aquesta... amb aquest punt de gambarrisme gastronòmic, ja m'ho dic, no? Cap a les afores, diguem-ne, en un lloc que no estàs
al centre de Barcelona. Sí, no és ple centre, no? Correcte, no, això ens va costar molt. Va costar molt, com sempre diem, el client se l'ha d'anar educant i ensenyant a poc, perquè és veritat que quan vam obrir fa 17 anys, posar una taula, una gent en els barrils, per exemple, taules altes, hòstia, costava molt, eh? Va haver molta gent que marxava, eh? I ara ja, després de 17 anys, sembla que ho van entenent. És veritat també que han obert molts ara ja del mateix estil, però va ser una cosa una mica difícil i innovadora, clar.
Bé, innovadora, i ara ho deies tu, ara hi ha molts llocs, molts restaurants, moltes, digue-li bodega, digue-li colmado...
Sí, de tot.
Però de fa 17 anys, o per exemple, tu vas ser dels primers que va muntar un restaurant on els entrepans no era allò de pan tomata amb pernil o pan tomata amb fuet, sinó que...
Te'n recordes, era jo.
Clar, i potser vas avançar massa el temps, no?
Massa. Jo crec que si haguéssim esperat 5 anyets a muntar la caputxeta, el tema dels bocates, haguéssim triomfat. Sí, la veritat sí. Que va anar molt bé al principi quan vam obrir, perquè era estiu i tal, feia molta calor, els bocates entren, tal, però quan va arribar l'hivern, filla, jo se quedó desierto. Mm-hmm. I bueno.
Bé, de fet, són aquelles coses que potser ara si el tornessis a muntar amb la mateixa carta i tot, allò funcionaria. Com un tret.
És veritat que és molt important el tema de la localització, eh? Molt important. És veritat que era un carrer una miqueta així complicat, però estàvem a un minut de la Rambla, eh? O sigui que, perquè vegis tu com fa la localització en un cas així.
Marc, a vegades una de les coses que tenen les xarxes socials és que anem veient què passa, sobretot a tots els llocs, i em va fer molta gràcia, sobretot, un dia que tu vas posar algun post així parlant precisament de la clientela, no? I jo vaig contestar allò de el client encara té tota la raó sempre?
Aviam, anem a analitzar això. Al client se li ha de fer cas, se l'ha d'escoltar i se l'ha d'aconsellar molts cops perquè no sempre té la raó. Sí? no sempre té la raó el client, ni molt menys. I això que fa 20 anys, 30, era sí o sí el que diga el senyor i tal, jo ho sento, però des de fa 17 anys que estic, a mi no. A mi amb això no va. I si tens raó, te la donaré i et demanaré perdó, i si no la tens, fill, et diré les coses com són. I això de les crítiques avui en dia, hòstia, està la cosa...
Clar, és que precisament, a més, és una d'aquelles coses que moltes vegades, clar, mira, fa molt poquet en parlàvem amb periodistes i parlàvem de la diferència que hi ha entre la crítica gastronòmica, però la crítica gastronòmica professional, i després aquesta pseudocrítica que hi ha, que avui en dia sembla que qualsevol persona que vagi a menjar en un restaurant té la possibilitat de fer una ressenya al senyor Google, no? I ja es transforma en un crític, no?
Aquest és el problema, que hi ha molta crítica però no hi ha criteri, i això és un gran problema. No es pot banalitzar d'aquesta manera, perquè és que al final el que repercuteix i el que pateix és el restaurant. Jo entenc que no et pugui agradar una cosa i la pots comunicar, a mi no m'ha gustat, etc, etc. Però hi ha gent que se desahoga amb nosaltres.
Parlem amb en Marc Cuenca, restaurador del Tres Porquets i de Can Pineda, i quantes coses han arribat a passar. Crec que, Marc, podríem fer una novel·la, no?, de les coses que han passat, no? Com, per exemple, l'altre dia m'explicava un bon amic que li va anar un client i li deia: sisplau, jo vull el carapatxo, però faci'm el ben cuit, perquè l'últim dia que el vaig demanar me'l van servir cruet, 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 no?
Sí, d'aquests hem tingut diversos, també.
Sí, què us ha passat? A veure, Marc.
A veure, ara m'ho has posat difícil, perquè en 17 anys jo la meva memòria no dona per gaire, però ara te n'explicaré una de bastant curiosa. Va vindre un dia un senyor a dinar, un estranger, va dinar, va demanar sense cap mena de problema, i a l'hora de pagar em diu: és que em sembla molt car i no penso pagar. Bueno, em criden a mi, vaig cap allà: què passa? Tot és en anglès, que soc molt dolent. I què passa amb això? No, mira, és que... Saps què passa? Que hi ha molta gent al món que passa gana. Jo treballo amb una ONG i no et penso pagar. Si li vaig dir: mira, fes el que vulguis, que vols que et digui jo. O sigui, treballes amb una ONG i tens la jeta de vindre a menjar gratis a un restaurant, doncs mira, ja està. No sí, tenim sí, res més que parlar, tu i jo.
Déu-n'hi-do, això són aquelles coses que moltes vegades un s'hi troba, i que a vegades jo crec que ha de ser difícil gestionar aquestes històries que un arriba a passar.
Jo ho he canviat bastant amb 17 anys, Jo era molt impulsiu, que encara ho soc.
Encara ho ets, no?
Sí, encara ho soc. Va amb el meu tarannà i no canviarà. Però és veritat que penso més les coses ara, però, hòstia, a mi em posen coses de mala llet, moltes coses, I les crítiques mateix, que parlant d'això que fèiem fa un moment... Jo abans, sang calenta, contestava al moment i vamos, engegava tot en orris, però ràpid. I ara no, ara inclús, seguint l'exemple d'un amic que vaig trobar per casualitat a Instagram un restaurant, les contesto amb calma, inclús amb broma i tal, dient les coses com són, sempre, però amb una altra tolla.
Home, hi ha una cosa important amb tot això, i és el fet que hi ha molta gent a vegades que precisament es creu que el restaurant és un lloc... Jo me'n recordo que quan jo estudiava deia: no, és que això és un servei que dones, no? O al final tu vas a un restaurant a menjar, pagues per allò que hi ha amb una carta, no? I para de comptar, és a dir, ni serveis ni... Vull dir, s'ha fet allò de el servei de sala, no? com el servei, com una cosa molt servicial, i crec que és molt diferent. I avui en dia, si hi ha una cosa potser, Marc, que ha canviat, és que podem menjar molt bé i no cal que tampoc ens vistim de 21 botons, no? I que hàgim d'anar allò encorbatats com si ens caséssim.
No, fill, de fet jo crec que la tendència, o diguéssim que el tarannà de la gent, jo crec que ha canviat. I el que li agrada a la gent ara és algo més informal, que et tractin com de tu a tu, perquè és que al final allò és un negoci, igual que si vas al banc, vas a la farmàcia o vas a la perruqueria. I és un negoci i són persones tots. Llavors, quan més de tu a tu ens tractem, més respecte ens tinguem, més, doncs, més a gust estarem tots. Jo treballant i tu com a client. I d'això es tracta, al final.
Marc, tu quan has de començar a posar coses noves a la carta, com ho fas? Perquè, clar, Can Pineda és molt allò, sota cavall i rei, no? Un tipus de cuina. Però el Tres Porquets, precisament aquest punt que dèiem de gambarrisme gastronòmic...
Canvia no? molt.
Bogeria, no?
Sí, perquè, a més, amb el Roger, ¿vale? el Roger és el nostre cap de cuina, que porta molts anys amb nosaltres, i la veritat que és una màquina... però em torna bastant boig, perquè li agrada molt cuinar molt, però també es cansa molt de les coses. Llavors és un cul inquiet. I ara em treu un plat i el tinc que posar a la pissarra, i la setmana que ve em diu que se li ha acabat i que ja no el vol fer més perquè vol fer una altra cosa. I llavors, clar, nosaltres, gràcies a Déu, tenim una pissarra on anunciem tots els plats al mig de la sala, i els vaig borrant i vaig escrivint, i ja està, sense cap problema. Jo vaig fent a ordres del Roger i anem posant i anem traient, i ja està. També tens aquesta frescura que dona el anar posant i traient plats. Pensa que hi ha el 22 arroba, hi ha molta gent, i ve molta gent que repeteix, un dia sí i un altre no. Llavors, està bé, aquest rotllo està bé de donar-li moltes opcions, perquè al final no es cansen de venir. Uh-huh. Tu pots sortir a dinar cada dia els porquets i menjar diferent tots els dies.
I com treballes tu la cultura del producte? Perquè clar, ara es parla molt de sostenibilitat, es parla de biodiversitat, es parla ja fa molt temps del quilòmetre zero, no? Tu com ho gestiones?
És complicat.
Que, també, a més, tens una cuina petitona. No?
Uf, petitona ja és massa, eh? Aviam, el tema del producte, jo sempre he sigut de pensar, sempre, de que el producte és bo, s'ha d'anar a buscar allà on estigui. O sigui, al final està molt bé el quilòmetre zero i la proximitat, però no per tot. O sigui, si jo al final busco una tòfona blanca d'Alba, no me'n puc anar a la Segarra a buscar-lo, perquè no n'hi han. Llavors, tinc que anar a Itàlia, aniré a Itàlia. O amb la tòfona negra, que sí que n'hi ha a Catalunya, però a mi m'agrada més la de Terol, doncs m'aniré a Terol a comprar-la. És veritat que tenim proveïdors de fruites, de verdures, de carn, que sí que són de quilòmetres de proximitat. Les nostres vaques són del Pirineu. Els nostres vegetals, diguéssim, venen de Molins de Rei, o sigui, dintre del que es pot, però clar, al final no depèn de tu només. Uh-huh. Depèn de que hi hagi aquesta oferta i de que sigui accessible. Però bueno, ho intentem, sempre.
Avui en dia, ara ja fa... Jo crec que en el món de la restauració ja és una cosa que està més de moda parlar-ne. També és veritat que a molts llocs encara ha costat molt això de parlar de la part més d'economia, no? O de parlar de tot això. En Ferran Adrià ja fa molt temps que ho diu, que hi ha molts cuiners i cuineres que no han fet mai escandalls, no? I en canvi, un model de gestió com el vostre, un lloc molt petit on els marges són com són, si això no ho portes bé, tanquem la barraqueta.
És molt complicat. Jo quan vaig començar amb 25 anys, la veritat que no anava molt perdut. Em va ajudar molt el Dani Chávez, que suposo que te'n recordaràs d'ell, que era un cuiner veneçolà que va obrir amb nosaltres i em va ajudar moltíssim. Però he de dir que estic en constant evolució, perquè és molt difícil, molt, molt, molt complicat. La gent es pensa que muntar un restaurant és pim-pam, i la veritat és que tot el que hi ha darrere és molt dur. El tema dels números, gràcies a Déu tinc un gestor i un comptable i tal, i a dia d'avui encara hi ha coses que em costen, però sí que és veritat que tu tens que mirar amb lupa tot, sobretot quan ets un restaurant tan petit.
Mm. Escolta'm, tu, ara han passat 17 anys, jo no sé si com veus tu el Tres Porquets, no? 17 anys més enllà, o si veus Can Pineda i dius, escolta'm, ara la cuina catalana torna a estar de moda, no? Suposo que ara hi deu haver-hi clients de Can Pineda que no hi havien anat mai i que ara hi van més sovint. Com vius tu aquest, diguem-ne, paradigma de la cuina catalana que tenim ara, avui en dia?
Jo crec que la gent al final pot haver molta oferta de gastronomia i tal, però al final la gent sempre busca el mateix, que és el menjar casolà de tota la vida, el xup-xup, el producte, i menjar bé sense floritures, perquè al final tu pots anar un dia a menjar així una mica més especial i tal, però si tu estàs tots els dies menjant fora de casa, el que vols és menjar com si estiguessis a casa teva. Llavors, aquest punt de cuina catalana tradicional de tota la vida és el que ens dona, gràcies a Déu. El xup-xup, la cassola, etc. El Pineda, per exemple, és això, és un restaurant de tota la vida. L'únic, el Pineda, hem treballat sempre un producte molt top, i que ara, gràcies a Déu, entre el meu cunyat i jo, doncs, des de fa 6 anys, pobret que el meu pare va faltar, li hem donat una volta i hem, com ara bé deies, hem captat molta clientela nova i estem molt contents, però perquè hem vist que té una bona rebuda el fet aquest de fer les coses senzilles però ben fetes, de tota la vida. És que no hi ha més.
Que de fet és el que fa falta a vegades, que a vegades el que volem és anar a menjar, és a dir, que sigui un acte diari, com deies tu ara, no? És a dir, no tenim a vegades tampoc allò molt de temps per anar a menjar.
Està fins a les 7 de la tarda dinant cada dia, no? Evidentment, sí.
Clar. Escolta'm, i les postres?
Això ja és més delicat.
Això què?
Això no sé per què, però sembla... a mi em dona la sensació, que sempre és una assignatura pendent als restaurants, o almenys en els meus, els dos. És com algo que sí, que fem postres que estan molt bons, però que dos, tres cosetes i tal, i com que el cuiner s'ho vol treure de sobre perquè no li agrada fer postres, que estan molt bons, tant el Pineda com els porquets, pues la torrija, el xuxu, les bombetes, que són un clàssic de les dues cases, etc. Però tret d'aquestes quatre o cinc coses, no ens treguis d'aquí, perquè no és algo que li donguem la importància que necessita,
Clar, però de fet passa això que a les postres, per exemple, s'han posat de moda uns quants clàssics, no? Així com la pastisseria, no? Sembla ara que si per Nadal no en menges un panettone, correcte, que si no vas a comprar un bon croissant, o com deies tu ara, no? El xuxu, que a la restauració els últims 5-6 anyets s'ha posat molt
bojos,
de moda,
no? El xuxu i la torrija ens hem tornat bojos.
Exacte, el xuxu, la torrija, el flam, cada vegada el flam
també.
Més cremós.
Sí.
En canvi, després, Marc Cuenca, què passa amb els pijames? Que tenim aquí l'Òscar Gómez, que li encanta els pijames i no trobem pijames, no?
Li haurem de fer un bon pijama al Pineda. De fet, ho vam intentar, en el Pineda vam posar el pijama, però jo crec que la gent no...
Està massa tipa,
és que el problema és que jo ho he intentat també els porquets, faig altres coses, faig pastissos de formatge, faig inclús quan hi ha cireres bones, tal, de tot. I la gent sempre, torrijas, tal, sucre, nen, sucre.
Cheesecake.
També. Torrija i bombetes de xocolata, tio.
Avui hem passejat entre dues cuines del món clàssic. Per una banda, del clàssic de la cuina catalana, de la cuina tradicional, i per l'altra, d'aquest punt, podríem dir, d'aquesta cuina més de l'amor, d'aquesta cuina més de que puguis menjar precisament assegut amb un tamboret i et puguis menjar unes gambes espectaculars. Allò que en diem cuina de producte. En Marc Cuenca ens ha recordat que la cuina no és només el que posem al plat, sinó tot allò que hi ha al darrere. La terra, la gent, el temps, i també el que hi ha a darrere de la barra. Qui ens serveix? Qui és aquest venedor d'il·lusions que tenim? Marc Cuenca, moltes gràcies per venir a la Fonda.
A vosaltres.
I escolta'm, mira, no sé, Dani Jiménez, tu què vols? Una torrija o un cheesecake? No, diu que vol un flam.
Vol un flam, no?
Marc,
moltes gràcies, Pep.
A tu, que vagi bé.
Gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui al plat fort de la Fonda anem cap a les Terres de Lleida. I és que l'oli d'oliva verge extra és probablement l'ingredient més senzill i alhora més complex que tenim a la cuina. Avui entenem de que l'oli no és només greix, és paisatge, és varietat, és decisió, i que saber-lo utilitzar és, en el fons, saber cuinar millor, perquè un bon oli no tapa res, ho revela tot. I és que avui el que volem saber precisament és si tots els olis són iguals. Per això avui ens acompanya la Montse Freixa, experta en oli d'oliva verge extra, que avui ens ajudarà a llegir un oli com si fos un ingredient viu, amb aromes, amb textures i amb intencions, perquè un bon oli no només acompanya, diuen que transforma. Però si transforma tant, com és que utilitzem qualsevol oli per cuinar? Bé, ella m'ha citat aquí al mig de Lleida, aquí a la Gorgona, que hi ha un restaurant aquí sota del museu. Ah, mira, ja la veig aquí. Sí. Montse Freixa, molt bon dia, com estàs?
Hola, Pep, molt bé, molt bé.
Escolta, va, i em cites en un restaurant que està sota del Museu de Lleida.
Sí.
Què és això de la Gorgona?
La Gorgona és, jo crec que és la defensa del territori, la defensa del que ens és propi de la gastronomia, que ens dona la identitat com a lleidatans i també una miqueta com a catalans, no? És un lloc on venia a passar-s'ho bé, on venia a recuperar plats que sovint són oblidats. Ara els restaurants ja no tenen aquesta empenta, diríem, de recuperar i de mantenir la identitat identitat d'aquí, no? I de, sobretot de donar veu a la matèria prima, a qui els produeix, d'on surten, no? Fan aquest esforç que de gestionar com a restaurant suposa una dificultat, no? Que és de dir, no, jo no vull un proveïdor que m'ho porti tot, vull la llangonissa del Carràs, vull el fuet del Tito, vull que me portin el formatge de tal lloc, no? I això els hi suposa una feina extra de gestió de proveïdors, no? Que això, com tu sabràs, no? A darrere dels restaurants hi ha tota aquesta feina que no es veu però s'ha de fer, no? Que és fer les comandes, que tothom t'arriba a temps, i ells la fan, aquesta feina. I crec que és un lloc molt maco, és jovenet, fa poquets mesos que està obert, està en un lloc emblemàtic de Lleida, en el Museu de Lleida, turístic i molt ben centrat. I penso que era un bon lloc per portar-te perquè el coneguessis.
Escolta, Montse, com vas entrar tu amb aquesta sensibilitat cap a l'oli d'oliva verge extra? Perquè el més normal per un cuiner o per una cuinera, no, moltes vegades, és això, no? És a dir, l'oli no deixa de ser un greix al qual ens permet cuinar, no? Mm-hmm. I l'oli d'oliva verge extra és molt més que un greix només per cuinar.
Doncs mira, aquí ve una anècdota molt bona, i és que jo, tot i que sóc nascuda a les Garrigues, en un poblet, la meva família és de Terrassa, de Barcelona, i jo em vaig criar a Terrassa, Barcelona, vaig fer escola d'hostaleria allà, vaig treballar a diferents restaurants d'allà, i d'allà vaig dir jo vull tornar al meu poble, que és on teníem la casa Pairal, i allí muntar un restaurant, que el vam muntar. Quan vaig tornar i vaig muntar el restaurant amb tot el carinyo del món, hi va haver un client d'allà del poble que em va dir, Montse, està tot molt bo, he disfrutat molt, però l'oli que fas servir és una... I imagina't la paraula.
Pip,
jo em vaig quedar com de dir, quina vergonya, saps? De dir, però per què m'ha dit això? Vaig anar a mirar l'ampolla i dic, a veure si ens hem equivocat i li hem ficat l'oli del cotxe, vés a saber. No, dic, és que no sé, era un oli que em portava un proveïdor, bueno, un proveïdor d'hostaleria. Jo dic, i què li passa a aquest oli, no? El desconeixement va ser. A partir d'aquí es va engegar una iniciativa molt xula d'oli turisme al territori i em van incentivar a que hi participés. Allà vaig començar a veure quantes coses em faltaven per saber sobre l'oli, de dir, com pot ser que l'escola d'hostaleria, jo no he tingut cap informació sobre això, jo a l'escola d'hostaleria tinc encara el temari, el guardo, no? És greixos, greixos animals, greixos vegetals, i greixos vegetals només hi ha oli, així a seques, saps? Com de dir, o sigui, que poqueta informació donem, no? Sobre un producte que és tan nostrat i del que en som principals productors amb segell de qualitat a tot l'estat, passant per davant d'altres territoris. I aquí va ser on vaig començar el meu camí, que després es va convertir en una passió, i vaig descobrir que el moment del tast per mi esdevenia com un moment de mindfulness o de concentració plena a mi mateixa, de desconnectar-me de tot i centrar-me només en el que sentia de l'oli, i allà va ser on vaig descobrir que m'encantava l'oli i vaig començar la carrera. Però tot va començar amb aquesta anècdota.
Montse, com defines exactament o què defines exactament un oli d'oliva verge extra?
Defineix l'absència total de qualsevol altre rastre de defecte, de mala olor, de mala praxis, de mal emmagatzematge, de mala qualitat de la matèria prima, de mal tracte cap a la matèria prima. És a dir, un verge extra és aquell suc perfecte. Perfecte no només gustativament, sinó també nutricionalment, perquè l'aportació en quant a valor al cos és infinitament millor que qualsevol altre greix que puguis prendre. Imagina't en els que vulguis, del bocat de l'altra punta de món o els que tu vulguis. Com a l'oli d'oliva verge extra no hi ha cap aportació més saludable que aquesta.
Clar, aquí, jo ara estic pensant, dius, ostres, quan tu tastes un oli d'oliva verge extra te'n dones compte que allò té un gust, que té un aroma, que té un sabor, que té un flavor, no? Que té un picant, que té un amarg, no? I en canvi hi ha molta gent que l'únic que busca és precisament això, no? Allò, una cosa que vagi bé perquè la paella no s'enganxi, no? Jo sempre dic, per què hi ha tanta confusió encara al món de la cuina amb això, amb que l'oli no sigui només un greix?
Sí, bàsicament és perquè realment de l'oli no s'ha treballat mai gastronòmicament com s'ha fet amb tants altres productes, no? com s'ha, a nivell culinari s'ha treballat amb qualsevol altre ingredient. Amb l'oli no s'ha treballat perquè sempre s'ha treballat com un element vehicular com una grasa que serveix, pues, això, perquè no se t'enganxi, perquè se't dauri, perquè es fregeixi, perquè, perquè maneixi, però mai s'ha treballat o s'ha volgut utilitzar o parlar d'ell com un ingredient. I és que al final, quan tu composes com a cuiner un plat, el que busques és un equilibri, una harmonia entre aquests sabors, entre el que porta cada un d'ells, no? I és que l'oli també aporta aquestes coses. Llavors el que hem de fer és treballar-lo a ell mateix com un ingredient més. Doncs si a l'amanida hi vols ficar tomàquet, ceba, olives i ventresca de tonyina, doncs també li hauràs de ficar l'oli, que és un ingredient més, i l'hauràs de pensar perquè conformi una bona harmonia amb aquest. Si sempre fa servir el mateix oli per qualsevol ingredient, en qualsevol moment, per qualsevol plat, és que et quedaràs molt just en quant a, diríem, a donar-li aquesta rellevància que té, que al final és un ingredient més en el plat.
Jo moltes vegades pregunto cuiners i cuineres de casa nostra, i cuiners i cuineres que tenen, diguem-ne, un estatus culinari important, no? Quin oli fan servir a la cuina, o quins olis fan servir a la cuina, i moltes vegades em trobo amb la decepció aquella de que bé, només és oli, no? I en canvi te'n dones compte de que, evidentment, l'oli, quan tu el cous, varia, però és que tots els sabors, tots els productes, perdó, varien, no?, la seva fesomia. Llavors, la importància, estem en territori Garrigues, no?, estem en territori d'Arbequina, aquí a Lleida, no?, i dius, ostres, amb aquest plat m'hi va molt bé una arbequina que sigui d'olives verdes, aquí m'hi va més bé una arbequina que sigui d'olives madures, o m'hi va millor una altra varietat, però que aquesta sensibilitat, potser, Montse, que tenim amb el món del vi, o de posar vi ranci, o de posar conyac en un guisat, o de posar-hi un vi blanc determinat en un plat i no un altre, per què no el tenim amb l'oli?
Doncs, com bé et deia, és perquè realment no s'ha incentivat aquest estudi, no? Ens hem quedat amb el que és la normativa, que la normativa només exigeix la part tècnica, que és la que fan els panelistes, els professionals de cata, que amb ells és amb els que he fet jo la formació, i amb ells, amb la voluntat de voler incorporar tots els màxims d'olis verge extra en el meu restaurant i canviar, doncs, aquesta anècdota que t'he explicat, no? Amb ells va ser els que els vaig dir, vinga, va, doncs, no, vull dir, vinga, ajudeu-me a implementar-los, a utilitzar-los, i em van dir, ei, és que nosaltres només sabem dir-te una anàlisi sensorial, no? Sabem descriure aquest oli, però jo de cuina no te'n puc parlar, i vaig dir, i qui en sap? Ah, no ho sé, és que això no es fa ara. I aquí va ser on vaig començar l'aventura del laboratori de la cuina, de començar a treballar amb tots els olis, de trobar el perquè de les coses, no? I com afecta realment o com transformen els olis i veure'ls com un ingredient més, no? Que al final és molt més senzill del que sembla, i ho fem innatament tots els cuiners, que és treballar com amb una balança, no? En un costat poses una cosa i a l'altre la que contrarresta, i al final, si la balança se't desequilibra cap a un costat, l'intentes equilibrar i dius, vinga, doncs, si ja tenim moltes sensacions amargues i verdes, doncs anem-li a portar aquests afruitats madurs que li falten. Doncs aquest joc, que és un clic, amb un raig d'oli ho pots solucionar. O sigui, una amanida desequilibrada, amb un oli o amb un altre, l'equilibres en un moment i no et cal un ingredient més. És simplement entendre l'oli això com un aportador, o bé de marc, o bé de picant, o bé de fruita verda, o bé de fruita madura, o bé de dolçor. Llavors, depèn en quin joc vulguis donar-li en aquella amanida, li posaràs un o un altre, no? I això t'ho pots imaginar de qualsevol manera. No ficaràs en un plat tots els aliments salats que se t'imaginin al cap, ni tots els aliments amargs que se t'imaginin, no? El que busques és, doncs, posar aquesta combinació d'una cosa dolça amb una cosa cruixent, una cosa amarga, una cosa salada, i busques aquesta complicitat. Doncs amb l'oli això ho pots aconseguir, amb un raig d'oli d'un o d'un altre pots fer que un plat brilli diferent del que hauria brillat posant-li un altre estil d'oli.
Clar, perquè una cosa és utilitzar l'oli a l'hora de cuinar, que et dona un gust i que a més fa això que dius tu, no? Aquest èmfasi entre el peix, la carn, les verdures, la fruita, allà a l'hora de la cocció, i després al final és aquest rajolí d'oli, que és com allò de la sal, no? Aquella sal amb escates que poses al final, no? Per exemple, clar, estic pensant, no tots els olis amb varietat arbequina que tenim aquí a les Terres de Lleida, no?, tenen el mateix olor, la mateixa fragància, el mateix picant. Tu, quan comences a tastar olis, i fixa't, és a dir, empetitim el territori català i ara només parlem de Lleida i només parlem de gairebé d'arbequina i de Garrigues, no? Dius, ostres, quants olis diferents arribes a tenir aquí a casa teva?
són infinits. És que, de fet, els olis no es poden fer dos vegades igual, és a dir, dos campanyes mai et sortirà el mateix oli. Cada vegada l'oli evoluciona des del minut que molturem les olives, aquell suc està evolucionant i s'està oxidant. Com més protectors té, doncs més tardarà a patir aquesta oxidació. Què vol dir oxidar? Vol dir que va evolucionant, que va perdent, en un principi té molts amargs i picants i finalment els va perdent, que en un principi té molts vegetals verds i els va evolucionant i acaba sent vegetals madurs. Tota aquesta evolució de sabors vol dir que l'oli, quan l'agafes recent molturant, no és el mateix que t'aportarà a finals d'estiu, que està ja al pobre punt de... Diem, l'oli té un any de vida, un any de vida. L'any s'ha de canviar i s'ha d'agafar campanya nova, olis nous i refrescar la cuina. I aquest ventall de sabors també ve donat pel punt de maduresa, pel rendiment que dona aquest oli i la intenció que té. No és el mateix els olis que surten d'una cooperativa, perquè una cooperativa no deixa de ser un pagès que cuida un any tots els olivers per després portar-los a la cooperativa i extreure'n el màxim rendiment, vull dir, econòmicament, que li vingui el màxim de retorn després de tot un any de treballar. Aquest perfil sempre serà un perfil molt més madur, perquè el pagès voldrà obtenir el màxim rendiment d'aquelles olives. Però hi ha els petits productors, aquests que no van a cooperativa, que van a molí privat i que el que fan és avançar aquesta collita sacrificant volum d'oli, tenint menys quantitat d'aquest producte però amb una màxima qualitat. Aquest producte serà totalment diferent, del mateix territori, la mateixa varietat, però no té res a veure. Per tant, podem gaudir d'arbequines amb un ventall de sabors des dels més collits amb més verd, diríem, fins als més madurs. Hi ha un ventall i cada un té el seu lloc a la cuina, perquè no se'ns acudiria mai fer una salsa emulsionada amb gran contingut de greix, com pot ser una maionesa, un allioli, amb un oli d'arbequina superverd, perquè és que et farà plorar. Esclar, llavors diuen, no, jo la maionesa la faig només amb oli de girassol. Bueno, potser és que es culls malament l'oli que fa servir per fer aquesta maionesa.
Mira, ara has posat el dit a la llaga.
A la llaga, eh?
Per què hi ha tanta gent encara que amb una maionesa o maionesa la fa amb oli de girassol, o un aioli amb oli de girassol refinat, que a més, diguem, no té gust, no? I en canvi no utilitzem un oli d'oliva verge extra.
Per això que et deia, perquè desconeixen que l'oli que han d'utilitzar per fer salses emulsionades ha de ser un oli de final de campanya i que sigui fruitat madur, d'una varietat que no porti sensacions ni vegetals verdes, ni amargs, ni picants, ni astringents. Ens ha de portar la fruita madura, ens ha de portar la dolçor i ens ha de portar aquest perfil més baix en quant a intensitat vegetal, que ens convini, ens emulsionarà igual perfectament i a més serà saludable. El que passa és que, com que lo habitual, per desgràcia, en els mercats i en els supermercats, vull dir, i en els distribuïdors, en el sector de l'hostaleria parlo, el més habitual és que els hi porten olis, que són o bé mescles refinades, que són aquest oli d'oliva que hi ha per tots els cognoms, o bé els hi porten altres coses pitjors, o olis fins i tot amb defectes, que solen venir molt de varietats del sud d'Espanya, que són varietats molt intenses que el nostre paladar no les accepta perquè no hi estem massa acostumats, i si a més ens venen amb defectes, que són olors rares que no sabem apreciar perquè no són bones, doncs això, quan ho emulsiones amb un allioli o amb una maionesa, després dius, és que no està bo, no m'agrada, a mi l'allioli i la maionesa amb oli d'oliva no m'agrada. No t'agrada perquè el perfil que estàs trobant tu més habitualment o més fàcilment als supermercats o els que et distribueixen no són els adequats.
Tenim l'oli d'oliva verge extra, tenim l'oli d'oliva verge, no?, que en teoria són les dues categories que tenim més altes d'oli, sobretot el verge extra és el millor que tenim, però clar, llavors a l'hora de fregir, quan parlem de fregir, tu que ets una experta a la cuina i amb el tast i tot, té sentit utilitzar oli d'oliva verge extra per fregir o no tant? A veure.
A veure, jo et diré, depèn molt de l'estil de fregit del tipus de fregit que vulguis fer. Si estem parlant d'un bar de tapes de fregidoria andalusa que estarà a la fregidora encesa 7 hores al dia cremant allà, ficant-li farines i restes vegetals, dius, aquest estil de fregit no s'adequa molt, tot i que, malgrat tot, la primera opció i la millor sempre serà el verge extra. Però a nivell de dificultat de gestió de la cuina i per això que dèiem, no s'adequa tant, no? Però si tu el que pots fer és fer fregits de qualitat. Fregits vull dir no tenir una fregidora de 8 litres. Exacte, de dir, jo vull fer això, carxofetes fregides. Fes-les amb oli d'oliva verge extra. Com ho farem? Ho farem tenint un recipient més petit, que no seran aquestes fregidores industrials, sinó en un espai més petit, o en un aparicient, o en el recipient que et vingui bé, no? Una cassoleta, un casso, el que sigui. Allà podràs fregir, i sempre i quan tu aquest oli li retiris totes les restes que li quedin de trossets d'aquell del que hagis fregit, si en aquest cas era carxofes, doncs totes les pallofes de les palletes de fulles de carxofes que d'això, tu el filtres cada vegada, no el puges del punt de fum, que vol dir un fregit saludable, un fregit no que està l'oli negre, no, si tu no cremes l'oli, el refiltres cada vegada, és l'únic alverge extra el que pot suportar fins a 8 fregides, ara, sempre i quan això el mantinguis,
bé, no?
Exacte, si fregim de qualitat, l'oli d'oliva verge extra fins a 8 vegades, jo fet una escandalla amb oli de girassol, que l'oli de girassol al minut comença a cremar-se i, per tant, a generar partícules canceroses i no s'hauria d'aprofitar mai a la vida. Doncs, si tu fas un escandall de fregir carxofes amb oli de girassol i fregir carxofes amb oli d'oliva verge extra, aquest el pots reprofitar 8 vegades, el verge extra, i et surt més barat que l'oli de girassol que l'hauries d'estar tirant cada vegada.
Ara parlaves del punt de fum. A quina temperatura té el punt de fum, l'oli d'oliva verge extra?
Aviam, la problemàtica del punt de fum és que a casa no el pots madurar, no el pots mesurar, perdó, i als restaurants el termostat que marca la fregidora tampoc és real, perquè la fregidora tu la fiques i crec que marca fins a 240, si no recordo malament, la majoria, o alguna cosa així, o 250, això no és mai real, a 240 allò sortiria en flames, no es concorda amb la realitat, però sí que la temperatura del punt de fum que diuen que és la que no s'ha de sobrepassar haurien de ser els 160 graus, que és una temperatura ja prou elevada per fregir. El que passa és que com que ens fixem amb els mesuradors dels potenciòmetres aquests que porten les fregidores, doncs confonem les temperatures molt. Però bueno, una temperatura idònia és que no surti fum, que estigui prou calent, que faci les bombolles que ha de fer, però que no estigui a punt d'ebullició.
Hi ha una cosa important en tot això, precisament, i és que potser hauríem de, en els restaurants i també a les cases, potser hauríem de fregir menys, no?, i utilitzar altres tècniques de cuina que són també més saludables, no? Per exemple, ara deies unes carxofes, no?, que quan tenim a l'hivern les carxofes, no?, o ara tenim a l'estiu tenim les patates, tenim els pebrots, tenim les albergínies. Escolta'm, potser en lloc de fregir unes albergínies, doncs les podem escalivar i fer l'escalivada i posar-li aquell rajolí d'oli d'oliva verge extra cru acabat de fer, no?
Home, és que això és l'ideal. Jo sempre ho dic, una cosa és que hem de cuinar i per cuinar necessitem greixos i un d'ells el millor és el verge extra, però l'altre és gaudir-lo, i l'oli quan es gaudeix és quan és en cru, quan el pots afegir a tot arreu en cru, amb una verdura, una simple verdura bullida, una verdura bullideta, calentona, li fiques un raig d'oli que amb aquella calentó es desprenen tots els aromes volàtils i els desperten tots aquests aromes que tenen els olis, i aquella verdura que era com un plat una mica allò avorrit, doncs passa a ser una festa d'aromes i de sabors, no? Parlaves tu de les calivades, són plats tan nostres, una esqueixada amb el tomàquet d'estiu, posar-hi el bacallà ben dessalat, aquelles olivetes, i després gaudir de l'oli a sobre de tots els ingredients. Te n'adones de com és important tenir un bon oli, perquè de la mateixa manera a vegades m'ha passat, no, en algun lloc que malauradament et donen un oli que no s'ajusta, no, a la qualitat verge extra, i he preferit menjar-me amanida sense amanida, dir, mira, és igual, els vegetals sols són més bons. Mm-hmm. Perquè per espatllar i tenir una mala experiència gustativa de ficar-te un oli amb defectes, olis que venen, o fins i tot ja no et dic només amb defectes, sinó olis refinats, que dius, és que quina necessitat tenim d'espatllar un plat que se suposa que te l'has pensat perquè sigui bo, espatllar-lo amb l'oli a la taula, és que no hi ha necessitat.
Va, una cosa important en tot això, que ara hi haurà gent que ens escoltarà i dirà, bueno, sí, clar, però és que l'oli d'oliva verge extra ja es diu allò de és molt més car que l'oli d'oliva refinat, no? Evidentment, el car i el barat ho faran en funció del valor d'aquell producte, però quan una persona diu que l'oli d'oliva verge extra és car, tu què li respons?
Ai, mira, li respondria que massa barat és, massa baraters.
Si sapiguéssim la feina que porta, no?
Exacte, si sapiguéssim la feina que hi ha. I els verge extra, clar, perquè hi ha molta gent que diu, oh, si que el verge extra que jo el compro de garrafa em costa tant el litro, i aquesta ampolla molt maca, i mira, no, és que no només és l'ampolla maca, que això també, òbviament que l'ampolla maca et dona una pista de que el valor o el contingut d'aquella ampolla és més elevat que el de la garrafa, sinó que és el sacrifici que hi ha al darrere, que un el que té és el màxim rendiment, que ja és prou trist, d'aquella oliva, que a molt estirar arribarà un 25%, a molt estirat dic, com a molt madura que sigui, depèn molt de la varietat. I hi ha olis d'ampolla petita, que diem, que són aquests per gaudir amb cru, que són més cars, perquè igual el rendiment està en un 8%. No pot valdre el mateix una cosa que en treus un 8% que una cosa que en treus el 21-25%. Mai podrà ser
Per tant, no són més cars, valen més diners, però no són més cars, no?
I nutricionalment t'aporten moltes més coses, i gustativament també te n'aporten moltes més, que sempre hi haurà el perfil madur, i s'ha de necessitar les cuines el perfil madur, com dèiem, no? Per un bon allol i una bona maionesa ha de ser un bon perfil de verge extra madur, i per cuinar, per tutiplen, per fregir, per tot, però hem de poder tenir la sensibilitat de valorar aquests olis que són més cars d'ampolla, perquè el que t'aporten és totalment diferent i no es pot comparar.
Clar, aquí hi ha una cosa important, Montse, jo crec que una de les coses que hauríem de fer és mirar a veure quan comprem l'oli i sobretot com el conservem a casa, perquè no és el mateix doncs anar comprant oli assíduament mentre el anem utilitzant i a veure, i evidentment que les botigues tenen l'oli, segurament la gran majoria, en perfectes condicions de temperatura, que no els hi toqui el sol, que no els hi toqui la llum, la llum solar, la calor i tot això. Però jo crec que el millor segurament és, quan és temporada, allà al mes de novembre, desembre, comprar l'oli que tu preveus durant tot l'any i tenir-lo a casa ben guardat. Com es guarda l'oli d'oliva verge extra?
Aviam, sempre tenint en compte que l'envàs sigui adequat, és a dir, que sigui opac, que no li passi la llum, que sigui el més fosc possible. Si pot ser, prioritzaríem el que són envasos al buit, que seria el vacuum box aquest modern, després les llaunes, després el vidre, finalment el plàstic, sempre fosc, mai transparent. I el que mirarem a casa nostra és que estigui en el lloc més fosc, més allunyat de les fonts de la calor, vull dir radiadors, vull dir si tens un rebost, un garatge, un traster, a qualsevol lloc així, allunyat de la llum, i que estigui tancat sempre, precintat. Els tres enemics de l'oli sempre són la llum, la calor i l'oxigen. Un cop l'hem estrenat, comença a haver-hi aire, allò de no està buit, sinó que està ple d'aire. Llavors això és oxidació, es comença a fer malbé. Font de calor, diràs, ostres, però tothom té el setrill al costat dels fogons. Bueno, el setrill, que és una petita quantitat, que l'anem rellenant cada 2-3 dies, que saps? O com feien la padrina a l'armariet de sobre els focs, allò tancadet al setrill. Com més allunyat de les calors, les olors, la llum i l'oxigen, més li allargarem la vida útil, i com més bo sigui, com més verd sigui, més contingut de polifenols té, i per tant més protectors té, i s'oxidarà més tard.
Ah, mira, ara que precisament parlaves dels setrills, una de les coses, diguem-ne, que hem de mirar més quan anem a un restaurant, perquè clar, a casa tu pots controlar, no? Compres aquella garrafa de 3 litres o de 5 litres, el vas reemplenant, tens la garrafa ben posada tal com deies tu. L'altra és els restaurants, i és aquella pràctica que hi ha a molts llocs encara, que a més és una de les coses que s'han de vigilar, i jo veig aquí que estem aquí a la Gorgona, i és que, home, poder-se trobar una cosa que hauria de ser normal, que és que aquí les ampolles que hi ha al damunt de la taula són oli d'oliva verge extra, són del territori, no? I a més són, això com deies tu, no? Opaques.
Exacte. Aquí podeu veure l'exemple clar. El que és que ells a la cuina tenen aquest perfil que parlem, la garrafa de 5 litres d'oli d'oliva arbequina de la mateixa cooperativa, i a la taula et porten l'oli d'oliva verge extra collit en verd i fet i pensat perquè el gaudim a la taula, el gaudim amb cru. I a veure si el Javi, ens portes una ampolla de...
En Javi, que és el propietari, l'alba mater d'aquí, no, de la Gorgona.
És un dels socis d'aquí de la Gorgona. Sí. Doncs així és com ho fan ells.
A veure, Javi, escolta'm, un projecte que vau començar fa molt poquet, 7 o 8 mesos, com us vau liar aquí al mig de Lleida a fer un restaurant de cuina lleidatana?
bon és. Bueno, pues ens vam liar per la il·lusió, sobretot, saps? Al final nosaltres som dos socis, som cuiners de tota la vida i sí que hem passat durant molt temps cuinant amb modes, no? Al final jo recordo, no?, la moda italiana, la moda francesa quan jo era més jove, després la moda asiàtica amb tota aquesta fusió, i al final crec que feia falta... A Lleida tenim restaurants, sobretot, molt bons restaurants de cuina lleidatana i catalana, però jo veia que feia faltava una mica el concepte de tapa, saps? Aquesta cosa que ens agrada tant, que és compartir, no? I al final vam veure aquest local i vam dir que era ideal. A part, nosaltres som la cafeteria restaurant d'aquí del Museu de Lleida i va una mica amb aquesta sinergia de fer aquesta, bueno, aquesta unitat, no?, del museu i naltres amb la cuina de Lleida en format de tapes, concepte per compartir i el toc de brasa que tenim.
Escolta, felicito perquè no hi ha allò de la citrallera amb la fulla de llaurí i l'all, que per cert, això està prohibit, eh?
Bueno, durant molt temps ha estat, eh? Jo l'he vist molt durant molt temps, que era una petita, no?, enganyifa, no?, una mica per no ficar aquests olis. Però, bueno, aquí, de veritat, molta ajuda de la Montse, la veritat que amb el seu assessorament, perquè al final crec que és un món totalment... un món superimportant, però al final ho has d'entendre i realment quan t'ajuntes amb algú, un professional que realment entén això i t'ho fa veure, van veure la importància que tenia. I la veritat és que l'aposta ha sigut espectacular, eh? La gent lo que agraeix, perquè al final ho fiquem en qualsevol plat de brasa, quan comença la gent, qualsevol amanida, bueno, és el nostre oli per tot, pel menú del dia, i aleshores la gent, quan hi fiques, bueno, ho agraeix d'una manera, crec que és una cosa que no estan acostumats i és una cosa que s'agraeix molt.
Clar, sí. També t'haig de dir una cosa, eh? Aquí el client també té la seva responsabilitat en valorar que tu portis una ampolla d'oliva verge extra a la taula, d'utilitzar-lo amb sentit comú i també de pagar, eh? Perquè clar, si ens queixem però després sempre volem les coses el més econòmiques possibles i posem allò a l'oli com si sigués una sopa de pa, també no anem bé, eh?
Sí, però bueno, la majoria dels clients, la veritat, que fan un ús correcte, no hem vist al final ningú que... Sí, però sí que és veritat que a vegades quan ho fiques, de seguida agafen el pa i es fiquen l'oli i ja veus que comenten entre ells, no? La veritat que quan fiques un bon producte, jo crec que a tothom li agrada. Sí.
Bueno, mira, fa pocs mesos a la Fonda vam tenir la Mirto Kale, una noia grega, una cuinera grega que va venir, va passar per la Fonda i ens va explicar que al seu país, a Grècia, els restaurants s'estan acostumant a posar una ampolla petita d'oli del seu territori i els hi diuen a la clientela: mira, l'ampolla d'oli val X diners, la podeu utilitzar, les coses venen amanides de taula, de la cuina, però si l'utilitzeu la pagareu i us la podeu endur. I crec que és una bona manera també de fer territori, eh, Montse?
És molt bona aquesta, sí.
Estaria molt bé. I ara et prendré un moment la feina perquè li vull preguntar al Javi i que em contesti sincerament. A nivell de propietari, com a gestió de la Gorgona, creus que utilitzar oli d'oliva verge extra a la sala i a la cuina et desvirtua els teus escandalls o et dona una problemàtica econòmica?
No. La veritat és que gens. És que... A la cuina gastem el mateix en format de 5 litres, però gastem tot l'oli que gastem allí és l'oli aquest. Sí, sí.
Sí.
A part, van tindre molt suport per part del productor, del Santi, saps? De Fruits de Ponent. Ens va ajudar molt. Al final, li van plantejar el projecte, la nostra idea. I la veritat és que quan li planteges a un productor la idea de donar-li visibilitat al seu producte, perquè a part té un envàs molt xulo, el fiquem a la venda per si algun client se vol emportar una ampolla, el venem igual, saps? Però no, jo crec que el preu, tampoc no hem pujat els preus del plat, perquè ja l'incloem dintre i crec que és una cosa que no és una cosa que desvirtue. No, jo no el trobo
són
així.
Són molt agraïts, sí. La veritat que són agraïts els productors quan els hi pots donar aquesta visibilitat. Per ells són altaveus, són referents, els hi ajuden a fer marca, no? Que diguis, hòstia, al restaurant aquell tenen la meva llonganissa, o tenen el meu oli, o venen els meus, la meva fruita, no? O la meva verdura. Doncs això per ells és el seu altaveu, és el que els ajuda a vendre's, a difondre's i a prescriure'l, no? Que els clients diguin, ostres, vaig provar la Gorgona, aquella llonganissa aniré a buscar-la jo en aquell carnisser, no? I són agraïts perquè al final és un feedback, no? Allò que, un win-win que es diu ara modernament, no? Que guanyem tots. Si ell té un bon producte, és d'aquí i li dona el nom, doncs guanyen les dues parts.
Avui des de la Gorgona, aquest restaurant aquí al centre de Lleida, hem parlat de la importància de l'oli d'oliva verge extra no només a la taula, sinó també a la cuina, del per què hem de valorar el nostre territori, del per què hem de valorar la nostra pagesia i sobretot també pagar el preu just que necessitem, perquè si no, ja ho diem sempre aquí, sense pagesia no hi ha ni cuina ni futur. Javi, Montse, Javi, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, fer aquest plat fort de la fonda, i escolteu, ens quedem a dinar, Montse, o què?
Sí, ara dinem algo, clar.
Doncs, ara dinem algo.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I a la cuina més fresca, avui torna a venir el nostre estimat Jordi Ávila. Molt bon dia.
Què tal, Pep? Com estàs?
Bé, fantàstic. Escolta, què? Quina carn ens portes avui?
Mira, avui porto una carn que hem de tornar a reivindicar, que hem de tornar a parlar d'ella, que és la carn d'ànec.
Oh, m'encanta l'ànec, tu.
I l'ànec, en qualsevol de les seves vessants, és bo, però avui porto una peça que és molt senzilla i que moltes vegades maltractem, que és la part del pit o del magret. Depèn si és un ànec embocat que ha fet foie gras, direm magret, perquè té una infiltració de greix superior, i si era un ànec femella o era un ànec que no s'ha embocat, en direm pit d'ànec. Amb les dues vessants hauríem d'utilitzar la mateixa tècnica.
Clar, perquè aquí hi ha una cosa important, Jordi, que és que això es passa molt sovint quan vas a un restaurant i et demanes magret d'ànec i et porten el magret allò cuitet, però no han deixat coure molt el greix i no han fet la bona tècnica de com coure un magret d'ànec. Explica'ns-ho, va.
Ja veig, Pep, que també t'hi has trobat pel tros, i és important, tant en el pit d'ànec, sobretot en el magret d'ànec, començarem a coure, el farem un enreixat en aquesta pell de l'ànec, li farem un enreixat perquè ens interessa que sui tot aquest greix que tindrà, que en sortirà molt, ja us fareu creus quan comenceu a fer-ho, i amb una paella que estigui a temperatura mitja o freda, posarem la pell, la part de la pell de l'ànec a tocar de la paella i començarem a desengreixar, molt lentament, no tenim pressa, no pugem el foc aquí. En 5-10 minuts l'haurem desengreixat, però deixar-lo fer, inclús podrem anar a fer altres coses, que es vagi desengreixant, i farà quasi bé dos dits de greix en aquella paella, que aquell greix, si l'hem fet bé i l'hem estret bé, no el llançarem. Si no s'ha caramelitzat i no s'ha torrat, aquí tenim una llar de porc, una llar d'ànec, perdoneu, per qualsevol altra recepta que podrem tenir endreçat a la nevera.
Clar, tenim per una banda, doncs, amb aquests 10 minutets, que el greix s'ha fos, que ens ha fet aquella pel·lícula allò d'oradeta, torradeta a la carn, però que la part del magre és cru, per tant, llavors és quan li hem de donar la volta, no?
Ah, exactament. Retirem una mica aquest greix, deixem una mica per coure la part del magre, i aquí, important, si és un bon magret, que està ben vermell, tractarem com si fos una carn vermella, com si ara que tenim tant de moda tot això de les xuletes i aquestes carns de vaca...
Els costellons aquests, no?
Això, doncs, amb el magret farem el mateix. Atemperat, començarem a fer el desengreix aquest que hem parlat i fem la volta, com bé deies, Pep, i marcarem. I aquí el punt de cocció el triarem nosaltres, sempre i quan no passi del punt, perquè si passem del punt ja ens quedarà una mica eixut, però aquí si queda una mica cruet no passaria res, seria inclús el recomanable que quedés cruet, i aquest magret el podem tenir 2-3 dies a la nevera per utilitzar com nosaltres vulguem, inclús ara que estem en aquest pic d'estiu, utilitzar com un roast beef, seria un roast beef de magret d'ànec, i aquí podrem posar sobre una amanida, podrem tornar a escalfar una miqueta i salsejar-lo, aquí podríem fer una salsa de iogurt, un bon iogurt de casa nostra, i aquí us deixo triar, perquè tenim uns iogurts d'ovella fantàstics, iogurts de cabra fantàstic, i si no...
I com ho faries, aquesta salsa de iogurt?
Mira, aquí jo a l'estiu, per mi és quasi bé obligatori tirar d'herbes aromàtiques i tornaria a amanir-ho amb bones herbes aromàtiques, i aquí hi podríem posar, en aquest iogurt, el magret, la poma, li anirà molt bé. Si tenim confitura de poma, un bocí de confitura de poma. I si no, ràpidament, agafem una poma, la fem a daus, o un rajolí d'oli d'oliva verge extra, enfilmem en un plat i en un parell de minuts de microones tenim una poma confitada. Fantàstic per posar sobre d'aquest iogurt que m'anirà aquest magret. I si no, escolta'm, si obviem el iogurt, ens anem ja cap als dolços, que al magret li aniran molt i molt bé. Qualsevol préssec d'estiu que tenim ara marcat volta i volta a la graella. I si el fem amb aquest greix que hem dit que no llançaríem, que seria amb targeta vermella llançar-lo, el préssec, la xíndria, poma de Girona, ben marcadeta amb aquest greix d'ànec.
I el meló, meló amb ànec?
Meló amb ànec, segur que quedarà bé. Pep, jo no l'he tastat, però hi ha la combinació amb l'estiu m'estic imaginant, segur que quedaria molt i molt bona.
Fem una cosa, mira, jo vaig seguint el programa i tu vés a buscar un meló que ara ho tastem, això.
Ens hi posem, doncs.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la cuina sense origen és només tècnica. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.